La Fundació Sant Cugat organitza al Museu del Monestir un cicle de tertúlies, de conferències sobre Europa i la Unió Europea. Per parlar-ne avui ens acompanya la periodista, la cap d'internacional del diari Ara, Carme Colomina. Senyora Colomina, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Primer de tot, quina opinió li mereixen a les condicions que ha imposat a la Unió Europea el dijous divendres perquè Xipre aconsegueixi el rescat de 10.000 milions d'euros?
Doncs em semblen un escàndol. Jo crec que amb aquest rescat la Unió Europea ha anat un pas més enllà del que havien anat en tots els altres rescats que s'han aprovat fins ara, perquè per primera vegada carrega una part del cost d'aquests rescats directament sobre els ciutadans, perquè es queda amb un tant per cent dels dipòsits que els estalviadors tenen als bancs xipriotes, i el que més em sorprèn de tot és que no té en compte d'on venen aquests dipòsits. És a dir, que al final el càstig és el mateix si tu ets un evasor d'impostos rus que tens els diners a Xipre com si ets un petit estalviador que tens els diners doncs, de tots els anys de treballar, no?
Per tant, segons la seva opinió, anem cap a una Unió Europea dels ciutadans, com era l'objectiu, entre cometes, original, o anem cap a una federació, a confederació econòmica?
No sé si saben cap on anem, sincerament. Jo crec que anem cap a una unió econòmica que ja existeix i més integrada políticament. El problema és que, com que totes aquestes decisions tan serioses s'estan prenent a cop de crisi per l'urgència i amb tot el cost social que estan tenint les mesures al carrer, doncs costa molt explicar-les als ciutadans, i aleshores potser sí que anem a una Unió Europea més integrada, però també anem cap a una Unió Europea que està perdent el suport dels ciutadans, i això no és bo.
Alemanya celebra eleccions federals aquest any, al setembre. Evidentment és un dels països que més ha incidit, s'ha demostrat en els últims anys, a les polítiques econòmiques de la Unió Europea. Aquestes eleccions poden influir d'alguna manera en Alemanya, la política econòmica d'Alemanya a nivell Europa i per tant també a l'ens supranacional?
Alemanya dicta la política econòmica de la Unió Europea, i és veritat que molta gent diu que no canviarà res fins al 22 de setembre, que és quan hi ha aquestes eleccions alemanyes, i veurem si Angela Merkel aconsegueix o no la reelecció a la cancelleria. Però jo crec que hi ha una base en la política alemanya que va més enllà de la ideologia conservadora d'Angela Merkel. Hi ha una idea transversal en tots els alemanys, que és aquest concepte de que la solidaritat té un límit i que els països que no van complir i que no van reformar quan tocava ara han de complir aquesta penitència i fer les reformes que tocava i una mica escarmentar per tot allò que no van fer bé. I crec que aquesta és una idea que la contempla tant la socialdemocràcia com la CDU, no? la democràcia cristiana d'Angela Merkel. Així que no sé fins a quin punt la política econòmica de la Unió Europea canviarà el 23 de setembre, l'endemà de les eleccions, però en qualsevol cas sí que és important que d'una vegada, i de veritat no només en un canvi de discurs cosmètic, es comenci a parlar de com créixer també, no només de com retallar.
D'altra banda, i ja parlant en clau més catalana, com creu que reaccionarà la Unió Europea en cas que el 2014 tingui lloc un referèndum d'autodeterminació?
Espantats, que és com estan fins ara, una mica fora de joc, perquè això els trenca els esquemes, perquè fins i tot en aquells estats membres on per sobre de tot haurien de prevaldre els principis democràtics, que la gent es pugui expressar, no?, democràticament a les urnes el que vol, aquesta sensació de que el projecte europeu se'ls desfà per tot arreu i se'ls desmunta per tot arreu, aquesta sensació de l'ara no toca, doncs també l'acaben aplicant, no?, a les demandes catalanes. O sigui que en principi l'esforç que està fent la Comissió Europea, la Unió Europea en general, és quedar-se al marge d'aquest debat el màxim que pugui i una mica respondre a misses dites, als fets consumats.
Vostè, per la seva, ja per acabar, per la seva experiència al capdavant de la secció internacional del diari Ara, creu que els catalans, en cas que assolíssim un dia la independència, podrien perdre la ciutadania europea?
És la pregunta del milió, i depèn a qui li preguntis. La lectura que es fa ara dels tractats és que sí, que en teoria quedaríem fora de la Unió Europea, però potser només t'hi quedes fora 24 hores, diguem. El que està clar és que la Unió Europea el que ha demostrat amb els anys és que els tractats estan per interpretar-los i per modificar-los cada vegada que cal. No són aquestes taules sagrades de la Constitució espanyola, diguem. Aleshores, el que cal és una voluntat política i una negociació política. Això és el que esperaria la Unió Europea en qualsevol cas. Si tot anés negociat amb el govern espanyol, la Unió Europea ho acceptaria. El problema arribarà si Catalunya espera que la Unió Europea es posicioni allà on no ho fa el govern espanyol. Crec que això serà molt més complicat.
Molt bé, doncs Carme Colomina, directora cap d'Internacional del Diari Ara, moltes gràcies per haver atès a Cuat.cat i que vagi bé.
A vosaltres, bon dia.
I ara ens acompanya el professor d'ESADE, Agustí Oliet, expert en temes d'integració europea, també d'economia mediterrània i economia llatinoamericana. Senyor Oliet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, expliqui'ns una mica la novetat econòmica dels últims dies de la Unió Europea, és el rescat a Xipre. Quina opinió li mereixen les condicions que han imposat a la Unió Europea a Xipre, per tal doncs, de rebre aquesta ajuda de 10.000 milions d'euros?
Bé, jo crec que tot comença a ser una estafa. Realment les mesures que es poden imposar a gent que estalvia d'una manera, bueno, amb bona fe, pensant en el seu futur i que per una estratègia realment increïble se li pugui treure una part dels seus estalvis, em sembla una estafa, una autèntica estafa.
Per tant, tenint en compte això, aquesta opinió, vostè cap a on creu que estem avançant, cap a una Unió Europea dels ciutadans, com era en principi l'objectiu original, o cap a una confederació, senzillament una suma d'estats econòmics?
Estem justament a l'any del ciutadà, l'any europeu del ciutadà, però poc s'està fent pel ciutadà, la veritat sigui aquesta. Jo em declaro absolutament un militant europeista, o sigui que les meves paraules no són de crítica al procés d'integració europea, sinó a la manera de com s'està portant des que va esclatar la crisi fins a aquest moment. La qüestió és que s'ha pres més en compte les opinions de determinats països europeus que han volgut alliderar una manera una mica estranya de sortir d'un procés de recessió. Mai amb austeritat es pot sortir d'una recessió, això ho saben tots els economistes. Estic absolutament convençut que els economistes del Deutsche Bank, del Banc d'Alemanya, del govern alemany, del senyor ministre d'Economia, tots saben perfectament que això no és possible i que, per tant, d'alguna manera el que ens estan portant és cap a una situació de lideratge absolut d'Alemanya, de conquesta d'Europa per part d'una manera molt més suau que altres cops ho van intentar, que va ser per mitjans d'armes, i aquest cop és per part de l'economia. Realment, el que està tractant Alemanya, ara ho dic una mica més en sèrio perquè havia... potser m'he passat una mica amb el fet de parlar d'una tercera guerra europea, però el que estan mirant els alemanys únicament són els seus interessos econòmics, els interessos de salvar la seva banca. La seva banca és un dels motius o un dels de les causes de la crisi actual a Europa, i no tenim per què els ciutadans europeus d'haver, amb els nostres estalvis, amb els nostres esforços, amb els nostres sacrificis, salvar la banca alemanya.
Precisament aquest any Alemanya celebra eleccions federals al setembre. Aquest fet pot repercutir d'alguna manera amb la política econòmica d'Alemanya i per tant també de la Unió Europea, que com vostè ha dit s'ha demostrat doncs, que Alemanya incideix en gran mesura en els últims anys en les seves polítiques?
Tots esperem que sigui així. Tots pensem que la senyora Merkel està portant una política d'austeritat luterana simplement perquè a la tardor vol guanyar el respecte i el vot dels ciutadans alemanys, i que un cop hagin passat les eleccions la senyora Merkel sigui capaç de veure que el que necessita l'economia és dinamitzar-la, és posar diners a l'economia per recuperar la situació.
Dues últimes preguntes, senyor Oliet, ja en clau més propera, catalana. Què creu que farà la Unió Europea en cas que Catalunya el 2014 pugui celebrar un referèndum d'autodeterminació?
Bé, dependrà del resultat d'aquest referèndum. Si el referèndum indica que la majoria, una bona majoria, està per la independència, pues probablement ens haurem de posar... Jo sóc dels que opinen, i perquè he vist un informe de la Comissió Europea demanat pel govern anglès sobre la situació d'Escòcia, sóc dels que opina que ens haurem de posar la cua per demanar l'adhesió a la Unió Europea si tenim la independència. I seran dos cops que haurem de reclamar la unanimitat dels estats membres. Un cop perquè ens acceptin la nostra demanda d'adhesió, i un segon cop que serà perquè ens aprovin l'adhesió. Jo penso que és això el que farà la Comissió Europea, no tinc un altre criteri.
Per tant, aquesta era la meva última pregunta. En cas doncs, que se celebrés el referèndum i fóssim independents, Catalunya hauria sortit, perdria la seva ciutadania europea.
Bueno, haurem de passar la mateixa ruta que han tingut que passar tots els estats que han volgut ser membres de la Unió Europea.
Agustí Ulieta, professor d'ESADE, expert en temes d'integració europea, moltes gràcies per haver atès a Quad.cat i que vagi bé.
Gràcies, bon dia.